Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La dramaturga, directora teatral i activista cultural santcugatenca Dolors Vilarasau rebrà el Premi Sant Cugat a tota una trajectòria. L'alcalde i responsable de designar aquest guardó, Josep Maria Vallès, ha posat en valor el compromís de Vilarasau amb la cultura i el teatre, sobretot en el seu vessant local. Vilarasau rebrà el premi durant la gala que tindrà lloc al Teatre Auditori el pròxim 20 de març, a les 7 de la tarda. Les entrades ja es poden adquirir de manera gratuïta a les taquilles i al web del Teatre Auditori i també a l'oficina de turisme. Amb el lema Trenquem el sostre, Sant Cugat encara el 8M amb més d'una vintena d'activitats. L'acte institucional organitzat per l'Ajuntament serà el 8 de març a les 12 del migdia a la plaça de la Vila, on tindrà lloc la lectura del manifest, una commemoració a la qual s'han sumat l'associació Nuevos Passos, la UMED i la Fundació Vicente Ferrer, entre d'altres amb exposicions i xerrades a través d'una mirada interseccional i igualitària. Per la seva banda, el comitè del 8M ha preparat activitats esportives, xerrades i una mostra cultural per reivindicar, com diuen, un 8 de març combatiu i anticapitalista. El dissabte 8 de març arribarà al Plat Fort amb activitats i xerrades per a famílies i una mostra popular al matí. I la manifestació, que començarà a les 6 de la tarda a la plaça de Lluís Millet. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència a un habitatge de Valldoreix. Els fets haurien ocorregut aquest dissabte 1 de març a la tarda. A l'habitatge s'hi trobaven dues persones, una de les quals va haver de ser traslladada a l'hospital després d'haver estat presumptament empesa pel lladre. Segons la denúncia, el presumpte autor va exhibir una arma de foc, tot i que es desconeix si era real o simulada. El lladre es va endur joies i diners de l'habitatge. Arran dels fets, la unitat d'investigació de la comissaria de Rubí ha obert una investigació. I el darrer dia de Carnaval arriba amb el retorn del poder i la processó d'enterrament com a actes principals. A 8:15 del vespre tindrà lloc el retorn del poder i la processó d'enterrament des de la plaça de la Vila fins a la llotgeta del monestir. La sardinada enllaunada a càrrec de l'Escola d'Hostaleria i Institut FP Sant Cugat a la plaça d'Octavià posarà punt final als dies de rauxa. Això és tot. Recordin que poden consultar tota l'actualitat santcugatenca a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i el 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Bon dia, comencem el Faves Comptades. El magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverti, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres 5 de març i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem dedicant els primers minuts a uns consells pràctics per parlar amb assertivitat amb la professora de ioga Jana Casares. I afegirem una dosi d'actualitat, ho farem amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple sota la batuta de la cap d'informatius de Cugat Mèdia, Mireia Puente. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un pulsim d'economia. Analitzarem amb Sant Cugat Comerç els canvis de la fisonomia de les ciutats a propòsit dels nous models de comerç. I afegirem una mica de patrimoni, ho farem parlant amb la Carme Balliu, coordinadora de document, obra sobre paper i fotografia del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. I per acabar, visitarem un dels establiments de moda d'aquest hivern, el Baia Xurrada. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
A tothom. A la secció d'avui de Benestar Emocional tornem a tenir a la Jana Casares, professora de ioga des de fa 20 anys i experta en filosofia aplicada al dia a dia. La trobareu a Instagram al perfil @janacasares i, com sempre us dic, Casares amb una S i ioga amb Y. Benvinguda, Jana. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, gràcies per convidar-me.
Avui tancarem un tema de gran transcendència del qual hem parlat a les teves últimes sessions, l'assertivitat. De fet, avui potser serà la sessió més útil, sense desmereixer les anteriors, no m'entenguis malament, però oi que ens portes bastants consells i tècniques per comunicar-nos més assertivament?
Sí, avui porto tips i hi ha coses més pràctiques perquè ho puguem aplicar en el nostre dia a dia.
Perfecte. Agafeu llibreta i llapis i apuntar. Què ens recomanes per millorar la nostra assertivitat?
A grans trets hi ha tres coses molt importants que hauríem d'apuntar. Un, primera cosa, demostrar que escoltes, no? Que estàs entenent el problema de l'altre. Ja hem vist que l'assertivitat té molt a veure amb l'altre també, en escoltar i en tolerar l'altre. Dos, exposar els teus pensaments, opinió i sentiments. Per exemple, no? Dius, comprenc el teu problema, no obstant això, jo opino o jo sento el que sigui. I l'última seria proposar una solució. Pots suggerir una possible alternativa per resoldre el problema. Per tant, suggereixo... Vols que et posi un exemple?
Val, mirem un exemple pràctic, sí.
Sí. Mira, et faré un exemple del que no seria assertiu en una situació molt comú i del que sí que seria assertiu.
Val.
En una relació de parella, estic amb l'altra persona i aquesta altra persona em diu, sento que no t'importo, no? Algú que passa bastant.
Sí.
Bastant. Doncs com actuaria jo si no ho faig assertivament? Com que no m'importes? Això no és veritat, però si em desvís per tu, que no te n'adones que tinc molt a fer i que estic tot el temps que em sobra amb tu i... Bueno, això no seria assertiu, no? Negar el que t'està dient l'altra persona.
Sí, negar-ho, sentir-te atacat...
Això mateix. Perquè respondre així no obre espais de comunicació. Recorda que el tema, això és una frase que m'encanta, que deia un mestre meu, no vulguis tenir raó. Tu que vols tenir raó, ser feliç, no? Doncs obrir ponts de comunicació et porta a la felicitat, et porta a la comprensió, genera confiança perquè l'altre s'obri. I quan, per exemple, una persona t'està expressant alguna cosa tan... on es pot sentir tan vulnerable, no? Algo tan íntim com el fet de no sentir-se important o estimat, la nostra resposta sempre ha de començar per la comprensió, mai per la negació o pel judici, no? Doncs en aquest cas, una resposta assertiva, l'altre et diu, sento que no t'importo, podries dir, ostres, és dolorós sentir que no ets important per algú, t'entenc. En quins moments has sentit que no m'importes? Què és el que no t'ha agradat concretament? Què puc fer perquè la pròxima vegada no et sentis així o no es repeteixi? Canvia, no?
Canvia molt. Sembla d'una pel·lícula de Disney que encara no hem vist. Però estaria bé practicar per poder donar aquestes respostes i que ens les donessin també.
Exacte, és que no estem acostumats i ens sona molt artificial, però perquè no estem acostumats, no ens han tractat de petits de forma assertiva, però si tots ho haguéssim adoptat des de petits, no ens semblaria tan estrany. El fort és que em sembla estrany l'assertivitat.
No, ara que dius això, tens raó. És veritat que sí que ho relaciono amb com segurament, jo concretament intento comunicar-me amb la meva filla per com estic veient altres persones influenciadores de les xarxes que expliquen que s'ha de fer. És veritat, sempre entenc que et sentis així quan estan plorant, no? Mai dir no ploris, mai dir no passa res, sinó primer de tot comprendre i després acompanyar. I a vegades no cal més.
És que, de fet, diuen que el més important a nivell psicològic o de les coses més importants és la validació dels teus sentiments. Però no només quan ets nen, quan ets gran. O sigui,
clar.
Si t'agrada que et diguin, ostres, és veritat, això... Bueno, tu et sents així, no?
Sí.
Això és la teva veritat, tu et sents així.
Sí, sí. I què hem d'evitar a tota costa si el que volem és ser assertius?
bueno, doncs això, no neguis, no et defensis i no contraataquis. Mira, aquestes tres coses.
Molt bé.
Això se li diu la tècnica dels tres nos. Val? Aquesta que acabem d'explicar és la tècnica dels tres nos. No et neguis, no defensis i no contraataquis. I després n'hi ha dues més que també són, poden funcionar molt bé.
Aviam.
Mira, una és la pregunta assertiva, per exemple, davant d'algú que t'està, una crítica, per exemple, cap a tu, no? Consisteix en respondre per demanar més informació. O sigui, tu fas una pregunta per demanar més informació i no qüestiones el que t'estan dient, no qüestiones la crítica o la situació. En lloc de negar o defensar-te, utilitzes una pregunta per poder obrir justament aquest espai de diàleg, no? Per exemple,
sempre
amb els exemples es veu més clar, eh?
Sí.
Algú que et diu, tu sempre igual, no fas res bé, ets un desastre, no? Doncs, ostres, entenc que he comès un error i això et molesta. Podries dir-me en què m'he equivocat per poder-ho corregir? Aquesta seria una resposta assertiva.
Sí.
I, a més, fixa't que en aquest cas estem traient la importància del tu, perquè la persona t'està dient, tu ets un desastre, tu fas les coses malament. I tu dius, no, no, no sóc jo, he fet algo malament, és una cosa que he fet malament, però ho treus de tu, no?
Sí. Això sí que ho trobo realment molt més immediat, no? Molt útil i molt poderós,
molt.
Perquè a vegades diem coses tots per inèrcia, i potser dius una cosa que a l'altre li pot saber greu, i si et donen aquesta resposta, realment et deus quedar parat i deus dir, tens raó, disculpa, potser no em referia a això, sinó a una altra cosa, o...
Exacte, exacte. Exacte, i això ens serveix molt per quan de cop reps una crítica o algú que te'n sent per dins, doncs abans de reaccionar li fas una pregunta, ostres, i què és exactament el que t'ha molestat? I després la tècnica del sàndwich és més per quan tu has d'expressar alguna cosa, val? Que seria com un sàndwich, comences dient alguna cosa positiu sobre la persona o la relació, després alguna cosa a millorar o canviar, el que tu vulguis millorar, i finalment... Fixa't, sempre oferim ajuda i col·laboració. Mai dius, aquest és el teu problema. No, no, sempre t'impliques. Si tu, per exemple, ets un cap i un dels teus treballadors, dels treballadors que treballen a la teva empresa, no rendeix en un aspecte com s'esperaria, una forma assertiva de dir-li, amb la tècnica del sàndwich, seria destaco positivament la teva pulcritud i perfeccionisme a l'hora de treballar. Això seria el positiu.
Mm-hmm.
Tot i així, necessitem avançar en aquesta feina una mica més ràpid. Aquí li estàs dient el que vols millorar.
Uh-huh.
I finalment li dius, si necessites un cop de mà, no dubtis en demanar-m'ho. No li deixes el problema a ell, sinó que dius, ostres, aquí estic, també.
Uh-huh. No, realment he pres nota, molts consells molt útils, ara serà qüestió d'anar-los posant en pràctica. Ja t'explicaré com millora la cosa, d'acord, Jana?
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fins aviat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Bon dia, comença la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Aquesta setmana a Cugat Mèdia commemorem el Dia de la Dona i ho fem des dels micròfons a través del magazín Faves Comptades amb la participació en les tertúlies del màxim de dones possible i a través del web i les xarxes socials donant veu a totes aquelles dones a vegades poc conegudes però que gràcies a la seva empenta mouen els barris i les seves xarxes. La tertúlia política d'avui no podia ser menys i és per això que hem demanat als grups polítics que en la mesura del possible fos una de les dones del partit qui vingués a parlar de desigualtats, de quines polítiques municipals es fan i què caldria fer per acabar amb la desigualtat entre homes i dones i de si segueix sent necessari commemorar el 8M. Abans de començar, però, saludem els representants polítics de la ciutat que avui formaran part d'aquesta tertúlia. Per la part de Junts, la regidora d'Educació, Carme Ardit, bon dia.
Bon dia.
Suposem que per Esquerra Republicana, la regidora de Drets Socials, Igualtat, Feminisme i Cooperació, Gemma Aristoi, està a punt d'arribar, s'incorporarà aviat. La regidora del PSC Sant Cugat, Pilar Gorina, bon dia.
Bon dia a totes.
Per la part del PP, sí que en aquest cas vull excusar la regidora Estrella Salanova perquè per motius laborals li ha estat impossible venir, tot i que ho han intentat. Això sí, ha vingut el portaveu del PP, Álvaro Benejam. Bon dia.
Bon dia.
Per la part de la CUP, la regidora Ariadna Sierra. Bon dia.
Bon dia.
I per la part de Vox, la filiada Felicity Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. I la Graciela Roc, que ja l'hem conegut també altres vegades, activista de Sant Cugat en Comú Podem. Bon dia.
Bon dia.
Abans de començar, permeteu-me que us digui que des de que faig la tertúlia, fa ben bé 2 mesos, és la primera vegada que hi ha tantes dones a la taula i és un plaer, perquè hem anat coincidint, no? Ho hem comentat fora d'antena, un cop amb la Graciela, un cop amb l'Ariadna, un cop amb la Núria Escamilla, però mai tantes dones i, bueno, potser avui podria ser un punt d'inflexió de cara a pròximes tertúlies. Doncs, bé, si us sembla, comencem amb la Carme Ardit, la regidora d'Educació, a veure, bueno, què és el que creus que fem pel que fa a polítiques municipals, amb les desigualtats entre homes i dones, en quin punt estem i què és el que caldria fer. Bon dia, Gemma.
Bon dia, Gemma.
Gràcies. Bon dia, moltes gràcies. Bueno, jo, per part de Junts, vull dir que Catalunya sempre ha sigut pionera gràcies al seu moviment social de dones i feminista i s'ha dotat d'un marc jurídic propi d'estructures i de polítiques feministes. En el context actual internacional són molt preocupants les amenaces i els retrocessos que els discursos d'odi suposen per a les dones de tot el món i també a casa nostra. 30 anys després de la Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing, del 1995, les dones seguim exigint encara la transformació feminista per aconseguir la justícia global. Enguany també celebrem 10 anys de l'aprovació de la Llei d'Igualtat entre Dones i Homes, una llei que va néixer amb l'objectiu d'establir i regular mecanismes i recursos per fer efectiu el dret a la igualtat efectiva i la no discriminació per raons de gènere en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Però encara és necessari impulsar reformes legislatives amb els recursos que considerem factors interseccionals i vulnerabilitats, fomentant la participació feminista i el desenvolupament d'un pensament crític. Encara manca molta feina. Per exemple, amb desenvolupament de la coeducació, que és essencial per prevenir la discriminació, la injustícia i la violència contra les nenes i les dones. És necessari formar el professorat en perspectiva de gènere i també proporcionar educació sexual obligatòria i en perspectiva feminista. També cal incidir en totes les instàncies de divulgació del saber, artístiques, literàries, d'espectacles, musicals i esportives, per visualitzar una imatge no estereotipada i una presència equilibrada de les dones, denunciant les discriminacions. Les dones són essencials en les economies globals, però la discriminació de gènere limita les seves oportunitats laborals i econòmiques. És necessari, doncs, reduir l'escletxa salarial, fer una correcta valoració de llocs de treball feminitzats i de nova creació i fomentar la corresponsabilitat en les tasques de cura. També és essencial que les empreses i les plataformes digitals siguin responsables per prevenir, investigar i sancionar la violència en línia contra les dones. Des de Junts creiem en una Catalunya feminista on s'incorpori la mirada de gènere en totes les seves polítiques. Hem de ser un país compromès amb la igualtat entre dones i homes i fer-ho possible entre totes i tots. Gràcies.
Gràcies, Carme. Gemma, t'hem donat la benvinguda, que estaves arribant. Posem bé el micro, si
sí,
et sembla.
Ara sí, que així no feia soroll.
I et donem pas a tu.
Doncs,
No sé, bueno, no sé si has sentit la pregunta.
Bon dia, no he sentit gaire la pregunta, però no passa res. Al final, amb la intervenció, doncs, jo crec que ens fem una mica al marc. Estem parlant de no, la reivindicació que manifestem el dia 8 de març, però amb tota la mirada històrica i amb la concreció, no, de què és el que fem al municipi i el que ens queda per fer i quina és la situació, no? Bé... bueno, ara la Carme feia una mica de repàs a nivell general. Jo crec que queda moltíssima feina per fer. És evident que hi ha milers de desigualtats i que les vivim i les patim les dones que som aquí, i els homes, doncs, estan amb la intenció, jo crec, que d'anar-se acostant per habilitar o per eliminar aquestes diferències, aquestes discriminacions amb què ens trobem. Segurament no tots els homes, perquè no, són, a vegades són generadors d'aquestes discriminacions, però crec que hem de confiar també que s'hi posen, perquè, com d'ahir ho vaig dir a la roda de premsa dels actes del 8M, que el que pretenem és que al final la societat sigui justa i sigui lliure, i aquí les dones, doncs, tenim una part important, no, de paper per fer evidents i manifestar, doncs, totes aquestes situacions amb què ens trobem. A nivell municipal s'han anat fent petites intervencions, petites qüestions. Jo crec que el mandat passat ja va ser com molt més evident tota aquesta tasca, eh? I aquí els companys de la CUP van fer algunes de les tasques, però és que veníem de tan enrere, no? Ens faltava tanta feina per fer, que es tracta, doncs, de continuar tibant del fil amb els plans d'igualtat, amb tota la formació que requereix tant el personal municipal com també a nivell polític, perquè, vulguem o no, sempre ens falten eines o ens falta doncs, acabar de veure quines són aquestes discriminacions, perquè algunes no les hem viscudes en pròpia pell, altres sí, ens arriben, no? I al final és veure com s'aborden, com anem, doncs, donant resposta a aquestes situacions que es va trobar en la ciutadania, no? De forma més directa o indirecta, però al final ens toca fer aquest paper com a administració més propera a la ciutadania. I una de les qüestions que és molt, molt evident i que cal que ens hi posem és amb com a ciutat, no? Amb els elements físics que hi ha a la ciutat, també donem possibilitat, doncs, a un desenvolupament lliure i igualitari a homes i dones a la nostra ciutat. I aquí parlàvem molt també el mandat passat, i continuem parlant-ne, el com tot l'espai urbà, doncs, permet, no, aquesta tranquil·litat, aquesta seguretat a totes les dones de la ciutat, també els homes, evidentment, eh? Aquí no... però com el repeteixo, eh? No, perquè és que ves, Álvaro, i ets tu, però és evident que qui passa més por a la nit, per exemple, tornant a casa, hem estat les dones, i jo crec que totes aquí haurem viscut algun episodi, doncs, en aquesta situació, i ens anem trobant amb esdeveniments o amb situacions, espais que no ens permeten, doncs, estar tranquil·les. I això és el que, com a administració pública, doncs, hem d'anar abordant i garantint. Si em permeteu, també, la Carme feia una mica d'històric i parlava de diferents intervencions, doncs, com a Esquerra Republicana, no a nivell municipal, però sí a nivell de la Generalitat. Jo crec que el mandat passat va ser determinant, i aquest mandat, doncs, es continua a la Generalitat amb el Departament d'Igualtat i Feminismes, amb la voluntat i amb la intenció, doncs, de fer evident que en el país hem de continuar treballant en aquesta línia, i hem de fer evident, doncs, com deia, aquestes discriminacions i anar-les abordant. Caldrà continuar empenyent, com deia, eh? Tenim moltíssima feina a fer, es van posar segurament algunes llavors, ha anat brotant, però hem de continuar, no? Hi ha molts ajuts amb la línia de les cures, perquè és una càrrega que també cau molt a les dones, i s'han anat fent línies de suport perquè els municipis, no, acompanyem i facilitem que les dones participen en diferents esdeveniments o formacions, etc., alliberades, diguéssim, de la cura dels infants, sobretot, o de la gent gran, doncs hem de continuar en aquest camí i hem de mantenir aquestes línies, per exemple, eh? Però crec que el determinar o impulsar que hi hagués un departament específic d'Igualtat i Feminismes, jo crec que ja va ser una passa que feia evident, no, per tothom, doncs, que calia una mirada diferent amb aquestes polítiques que són transversals i que hem de continuar remant per aquí. I si voleu, deixo aquí i llavors no, ja farem més intervencions.
Pilar, si no...
Molt bé, doncs comparteixo força coses de les que ha dit la Gemma, no repetiré i m'aniré per altres... Bé, jo sempre em plantejo com sorgeix la consciència de ser dona i ser un ésser que ha de lluitar per conquerir drets des del moment que neix. Pràcticament no té consciència. Jo recordo quan vaig tenir consciència una pel·li, ja sabeu que m'agrada molt el cinema, que em va impactar, que és Mary Poppins, I amb les germanes cantàvem al voltant de la taula del menjador oi, les barreres, ai, que romper, i després em sembla que era la mateixa que deia por fin vota la mujer. Per tant, tot això, i diverses coses fan això, bueno, no em surt el nom, un catedràtic de psicologia de l'autònoma i psiquiatria, el Tobenya, estudia molt el comportament animal i de les persones i explica moltes coses que ara no entraré. Bé, inquietuds, lluita per les injustícies, poc a poc em van dur cap al socialisme i al feminisme, coses que jo, per mi, no poden estar separats, per mi. Vull començar citant una encertada frase de 2009, en plena crisi, que va dir Dolors Renau. Dolors Renau, santcugatenca, mirassolenca, companya referent, durant una conversa amb diverses persones responsables de Càritas. Parlaven de la situació actual de moltes famílies immigrants, com per exemple en perdre la feina als homes, etc. De forma especial en la construcció. Aleshores, les dones es posen a treballar. Tot ha fallat i elles s'arremanguen per treure la casa endavant. Quan tot falla, aleshores surt la dona. Jo, aquesta frase em va fer reflexionar molt i molt, i és la que i la va encertar, perquè quan tot falla, surt la dona. Hi ha un llibre molt interessant de Dolors Renau que es diu La voz pública de las mujeres i que des de diverses perspectives podria ser un molt bon comentari de quan tot falla, surt la dona. Qui aguanta l'economia de sosteniment precari a gran part de l'Àfrica? Qui té cura del treball silenciós d'atenció quotidiana de molts discapacitats, malalts terminals, gent amb problemes mentals, etc.? En gran part, les dones, tot i que hem avançat. No és una qüestió feminista només, és realisme pur i dur. És un tema de justícia. Nosaltres aguantem, en una part molt notable, aquella urgent compassió tan necessària a la nostra humanitat. I normalment ni ens posem medalles, ni fem masses comentaris públics, ni esperem sortir als mitjans. Hi ha tants indicis de silenci de les dones que, si es reflexiona atentament, resulta un silenci cridaner i que des d'aquell moment va sorgir. Potser ja començaria a ser hora de que totes agafem l'altaveu i parlem en veu clara sobre la feina amagada que fem quan tot sembla que no sigui remei. Un 50% de la humanitat parla massa i un altre 50% parla massa poc. En públic, s'entén. És una gran pèrdua per la humanitat. Tenim tantes coses a dir. El silenci públic de les dones és una absència que en res favoreix el progrés de la humanitat. Tots hi perdem. Ara mateix vivim uns moments difícils per les nostres societats. Les desigualtats augmenten, el malestar psíquic de moltes persones creix i se suma a un gran desconcert moral, a un gran desconcert difós contra tot allò establert que no sabem si es podrà encarrilar bé o ens farà descarrilar buscant solucions simplistes, aparentment salvadores de l'extrema dreta negacionista de les violències masclistes, per exemple. És en aquest context que un any més arriba el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, o de la dona, perquè el primer que ens preguntem és quan ha sigut que les dones no han treballat, des de la història de la humanitat. El que ens passa a les dones respon al que passa per bé i per mal al conjunt de la societat. Amb l'agreujant, careus, d'una cultura llarga patriarcal, les dones resultem ser més afectades per les situacions injustes i d'explotació. No cal recordar el nombre de víctimes de violència, les desigualtats salarials, la manca de recursos per les tasques de la cura, i avui, amb el capitalisme desfermat, el domini pren també forma de mercantilització de la vida personal, de la vida íntima i del cos de la dona, com és el cas, per posar tan sols dos exemples, el lloguer de ventres i la trata per la prostitució. Bé, hi ha milers de raons encara per protestar, per exigir canvis, i el 8 de març acumula tota mena d'actes de protesta, reivindicació, vagues i manifestacions ben justificades. Però hi ha una altra manera de celebrar-ho, mirant l'altra cara de la moneda. mirant i celebrant la vida i el valor constant de les dones, posant de relleu el paper fonamental, malgrat hagi estat silenciat i desvaloritzat, que juguem i hem jugat les dones no solament en la construcció, preservació de la vida biològica, que és fonamental, sinó en tot l'entramat de la quotidianitat i de la vida comunitària, en les arts, en la ciència, en la literatura, filosofia, etc., política, etc. Una lluita que no és violenta, una lluita sovint silenciosa i que no ha fet sang. És una lluita constant, cada vegada sumant més dones, que ara ens atrevim a dir moltes coses callades. El feminisme ens ha ensenyat que cap dret s'aconsegueix ni es manté sense lluita. Les dones hem demostrat amb escreix que podem liderar institucions, empreses i projectes de gran envergadura. Ara toca cal seguir avançant perquè la igualtat real no sigui una excepció sinó la norma. Hi ha tantes dones a la història que van trencar sostres de vidre i aquí Sant Cugat també. Després, si tinc temps, els anomeno. Gràcies.
Perfecte. Álvaro.
Gràcies. Segurament serà el contrapunt, la meva opinió. Suposo que no només per ser home, sinó per formar part d'allò que l'esquerra anomena la dreta, no? La dreta i que, doncs, en aquest cas, es denosta, no?, el discurs de la dreta o de l'extrema dreta, com diuen, sobre aquest tema del feminisme, no?, i de les dones. I el que vinc, jo no vinc a reivindicar el paper dels homes, evidentment, Jo vinc a aquesta tertúlia per reivindicar el paper de les dones. I no ha vingut la meva companya, l'Estrella, perquè precisament té obligacions professionals a les quals ha d'atendre, no? I per tant, això és el primer, i per això he vingut jo en substitució d'ella. Però els discursos, perquè jo acabo de sentir a la Pilar, i em sembla molt bé, i jo crec que ha volgut fer un discurs que no ha entrat en res en concret, però ha tocat tot en general, però res en concret, no? I quan es fa això, doncs caiem en la tentació de caure en romanticismes a l'hora de fer el discurs, o amb tot el contrari, que jo crec que en el mateix discurs hi ha hagut tot el contrari, que també és l'apocalipsis, no? L'apocalipsis antifeminista, no? De l'extrema dreta i la dreta. Bueno, no sé, jo no comparto, no comparteixo, perdó, aquest anàlisi. Nosaltres estem, evidentment, per la igualtat. La història demostra que la lluita per la reivindicació i aconseguir aquests drets de la dona que estaven, en alguns casos, minvats respecte als homes, com el sufragi, per exemple, doncs ha tingut el seu fruit, no? I s'ha arribat a cotes que abans, doncs, en alguns moments de la història han sigut impensables, no? Vale. Desgraciadament. Però no hem de caure en discursos ja que deia la Gemma. Bueno, les dones estem en això, tant no sé què, no sé quantos, i els homes potser, no tots, però no tots estan d'acord amb això i tal. Bueno, jo crec que amb tot, com amb tot, ni tots els homes estan d'acord amb tot, ni totes les dones estan d'acord amb el que vostè diu, tampoc. Hi ha moltes dones, segurament particularment les que estan al nostre partit i altres, que no estan d'acord amb moltes de les coses o amb la forma que vostè reivindica el feminisme, O que la Pilar, per exemple, I són visions totalment diferents. Per tant, jo no faria un argument com si fos erga omnes el tema de la defensa del feminisme com ho feu vosaltres, no? Des dels vostres partits, perquè ho feu des de partits polítics, no? Avui estem en tertúlia política. Jo crec en això del feminisme, crec més en les reivindicacions socials i des del punt de vista humanista que no des del punt de vista polític, vale? I crec que es fa molta política, massa, amb el tema del feminisme. I precisament la proposta que hi ha de declaració sobre el 8M en aquest mes a la Junta de Portaveus, doncs parlar des d'un punt de vista polític, absolutament. Quan per nosaltres hauria de ser tot el contrari. Per nosaltres hauria de sumar a tothom. I si hi ha uns termes del 100% del que diu aquella declaració, que ja sortirà, encara no s'ha fet pública, ja sortirà, del 100% que diu nosaltres estem d'acord en el 70%, però no en l'altre 30%, i amb aquell 70% ja és assolir cotes doncs, molt més altes del que hi havia abans o del que es tenia en altres moments de la història, tindríem d'estar d'acord amb això i fer una declaració institucional de tothom en això, en aquell text, d'acord amb tothom. Però no anar més enllà, on hi ha alguns partits que no estem d'acord en com es tracten aquests temes. No? Després, la Pilar feia... Deia, bueno, amb aquest tema crec que es cau l'error de fer un anàlisi mundial, no? Perquè els problemes que tenim a Espanya, per exemple, no són els que tenen a Yemen, no? Les dones, refereixo. És molt diferent, la realitat del Yemen és molt diferent, no? O de Gaza, Vale? Però fem anàlisi mundial, però nosaltres només podem fer solucions locals, no? I sempre estem al mateix. O sigui, analitzem mundialment, però proposem solucions locals a problemes mundials. Això, evidentment, no funciona, no? I perquè els problemes d'aquí no són els problemes de Yemen, per exemple, no? I llavors, bueno, en fi, problemes locals, solucions locals. Problemes mundials, solucions mundials. No solucionarem amb mesures aquí els problemes de les dones del Yemen. És així. Per això s'ha de fer unes altres coses, I després... Sí, sí, clar.
Si et sembla, un moment, acabem la ronda que encara hi ha grups que no han parlat.
Acabo aquí, perdoneu, acabo, ja està.
No,
que ja està.
Fes, només era per si podíem fer l'incís, perquè sí, sí, com sí. Que és tertúlia, queda una mica raro que parlem cadascuna, però endavant, no.
Ja estic, perdona.
Vale, Ariadna.
Vale, a veure. Tinc que esplayar-me una mica perquè m'agradaria dir moltes coses. Voldria contestar com la primera pregunta, no? Però ara vull com posar potser sobre la taula a través de l'anàlisi també que ha fet la Pilar, genèric en el sentit de tal, i el que també està posant a sobre la taula l'Àlvaro des de la seva perspectiva. No és pas meva aquesta analogia, la va fer en el seu moment un anglès, per dir-ho d'una manera. I aviam si així també podem ubicar-nos. Ve a fer una alegoria sobre què és el patriarcat a través d'una bota, vale? El patriarcat és com un home amb una bota que trepitja el coll a una dona. Crec que estructuralment tots entendrem que tots hem viscut en una estructura patriarcal des dels temps immemorials, portem anys amonades, no?, per revertir això, i si tots parlem d'igualtat hem d'entendre que hi ha un sistema i hi ha una estructura que fa que una bota porti molts anys a sobre del coll d'una dona, no? Amb aquesta alegoria el feminisme ve a dir, és la dona dient, hola, sisplau, treu-me la bota del coll. En aquest sentit trobaríem els antifeministes, no?, que creuen que haver de treure la bota és un tipus de discriminació inversa. Per altra banda, els conservadors, no?, pensen que mai havia hagut cap tipus de problema amb aquesta bota fins que les dones han dit que tenien un problema amb aquesta bota, no?, com si mai hagués existit.
No és correcte.
Això és l'analogia, de veritat, d'un catedràtic, eh? Després, si vols, ja en parlem. Però d'acord. Després, no?, estan els homes que veuen com un atac això de treure la bota, perquè ells no tots tenen una bota, no? Utilitzen botes. Dones amb la misogina interioritzada que venen a dir que elles no tenen cap tipus de problema amb que la bota els hi aplasti el coll i que no en tenen, i que el problema, per tant, és de les altres dones que demanen que s'aixequi la bota del coll. No, i ja, dintre de tota aquesta discussió que s'acaba creant, el problema persisteix, no? La bota segueix a sobre del coll de la dona i, mentrestant, anem discutint a diferents d'això. Poso això sobre la taula perquè a sobre, amb aquesta alegoria, vinc a dir que hi ha una bota estructural que sí, que trepitja el coll de la dona. El feminisme ve a alliberar aquesta bota, no a fer que els homes estiguin per sota, no a fer, és més, dintre del feminisme l'alliberament dels homes està inclòs, i molt hauríem de parlar també d'això. I també vinc a dir que la bota apreta molt més, depèn a quina dona i el tipus de dona que aprisiona. Hi ha botes que apreten molt més. Per què? Les apreten pel masclisme, les apreten pel racisme, les apreten per no tenir papers, les apreten per moltes altres. I aquí estaríem parlant del feminisme interseccional, que crec que és el que hauríem de parlar també constantment en totes les polítiques que fem. I jo, ara, per tancar almenys aquest, i després passo a l'aspecte, perquè no estic d'acord amb el que ha dit l'Àlvaro, no? Volem fer donar solucions municipals a problemes locals. Mundials. Bueno, doncs tot comença per baix, i tot comença per tenir una ciutat que puguem dir que sigui realment lliure i realment igualitària. I no veure-ho així és part del problema. I per mi, i jo el que vinc a dir també als conservadors o el que jo sí que dic dreta o extrema dreta és, si et molesta, no t'incomoda el feminisme, és potser perquè veus atacats certs privilegis que aquesta estructura que impera et dona. O sigui, molt hauríem de pensar-nos, no? Si hauries de mirar-te, si un cas, no? Hauríem de mirar-se perquè la suma de drets perquè t'hauria de molestar, no? Que tothom tinguéssim més drets, si et molesta, doncs potser és perquè els teus privilegis es veuen nodrits justament per aquestes desigualtats. I aquí seria qui s'ho hauria de revisar, no al revés, no? I ja quan parlem de les desigualtats, crec que no vivim en una societat igualitària. La bretxa salarial ho demostra, la precarietat laboral, sobretot en aquelles tasques feminitzades, ho demostra, la violència masclista, que segueix sumant dades, ho demostra, i després podríem entrar en com la conciliació, les cures, però també aquests rols productius i reproductius, la tercera jornada dita, segueix imperant, no? Tot bé a ser, seguim amb uns rols marcats que anem a poc a poc intentant reconstruir, però que segueixen afectant. Els discursos antifeministes estan pujant cada cop més, les desigualtats també, porto unes quantes dades, però ara no m'encallaré aquí, no? Però des del municipi sí que es poden fer coses. Ho vam demostrar quan vam entrar i vam portar la regidoria de feminismes, no? Abordant una perspectiva que no s'havia portat fins ara, que bé, aconseguim conquerim més drets, i per això vam fer la creació del Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, que és el SAI, per garantir drets i suport a les persones LGTBI, també a aquelles dones que patien violència de gènere. Vam impulsar el Pla d'Igualtat Municipal, vam posar en marxa el protocol contra les violències masclistes als espais d'oci, entre moltes altres, no? I si parlem d'allò que podem fer com a municipi i com a ajuntament, que encara ens queda molt per fer, hauríem de parlar també de la municipalització dels serveis de cures, per no fer que justament aquestes tasques quedin precaritzades i siguin dones les que sempre acabin desenvolupant feines precàries, com són sobretot el sector feminitzat de les cures, no? Podríem fer pressupostos en perspectiva de gènere. Podríem parlar molt també d'habitatge. Habitatge per atenció a les famílies monomarentals, monoparentals també si cal, però amb aquesta perspectiva també feminista, perquè sense els serveis bàsics és impossible viure en igualtat, no lliure. I com també la formació feminista i els espais de suport a les dones. Crec que hi ha molta cosa a fer i que des del municipi tot comença, i no estic d'acord en que no puguem atacar un problema estructural. Al contrari, tot comença des de baix.
Vinga, ens queden dos grups per acabar aquesta primera ronda i anirem justets perquè avui totes i tots estem parlant molt. Felicity.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Jo estic més d'acord amb l'Àlvaro. Evidentment, som els de la dreta. Em dono per al·ludida quan la Pilar ha dit que l'extrema dreta, no som extrema dreta nosaltres, i no som masclistes, perquè si t'hi fixes, en el nostre partit hi ha moltes dones, moltes, i molt, molt bones a l'hora de exercir el seu treball. Si ho pots mirar en el Consell dels Diputats i tot això, tenim moltes dones en el partit. A veure, jo formo part del partit, però no sóc política, formo part del partit, sóc afiliada només. Llavors parlo des del meu punt de vista, sabent el que fa el partit, no? I, no som masclistes, evidentment. No estic d'acord tampoc amb que hauríem... De que no hi ha igualtat. Sí que hi ha igualtat. Sí que hi ha igualtat. En el món occidental, tal com el coneixem avui en dia, hi ha igualtat. I si creieu que no hi ha igualtat, és que el que es fa és reivindicar la igualtat en els països on és molt fàcil reivindicar una igualtat, perquè es pot fer, perquè ningú diu res. És igual de fàcil anar-te a Pakistan, per exemple, a reivindicar la igualtat de les dones. És ara allí, per exemple, on el necessiten, una igualtat. I qui diu Pakistan diu molts altres països que són musulmans. No tots els homes són dolents, no totes les dones són bones, i no tots els musulmans són dolents tampoc, el mateix, perquè també parlàvem d'això. I en quant al LGTBI, que també s'ha parlat de tot això, a veure, el meu millor amic de fa més de 30 anys és gay, i no està d'acord amb totes aquestes coses tampoc. No està d'acord ni amb que no... Amb que no es... A veure, malauradament hi ha moltes dones que pateixen la violència, però la violència no és de gènere. La violència és intrafamiliar, perquè també hi ha violència dels avis contra els nets o contra els fills, dels fills contra els pares, i hi ha violència de tota manera, no només dels homes contra les dones. També hi ha molts homes que estan maltractats per part de les dones, avui en dia. Molts homes que estan maltractats. I aquí, en aquesta taula, segur que hi ha més d'un, encara que potser no ho reconegueu, de que sabeu de que hi ha homes que han sigut maltractats per les dones. En la meva família hi ha hagut un cas. A la meva família política, vull dir, a la meva família del meu marit. D'acord?
Parlem de casos individuals, perdó, però és que si entrem individuals tenim un problema, amb això.
15 minuts de tertulia.
Sí, li falta, la Graciela no... Has acabat, Felicity?
Sí.
Doncs vinga, la Graciela i comencem ronda.
Bueno, lamento muchísimo que esta tertulia hayamos hecho 45 minutos, bueno, 30 minutos, dos terceras partes de la tertulia en posiciones institucionales, parecía un meeting, la verdad, y lo lamento mucho porque creo que hubiera sido un espacio fantástico para conversar sobre, sí, problemas locales que vienen de a las mujeres que viven en San Cugat y sobre los avances que se pueden hacer desde el feminismo. Acá escuché varias veces la palabra interseccional. Escuché varias veces la palabra trabajo feminizado, pero ni una vez se ha hablado de las mujeres racializadas, ni una vez se ha hablado de que esos trabajos feminizados están racializados y los hacen las mujeres migrantes en San Cugat, que los trabajos
que
de cuidado...
Sí, Ariadna sí que ha dicho algo de esto.
Gracias, Ariadna. Tienes razón. Los trabajos feminizados en San Cugat de cuidados, de curas, del hogar, los hacen mujeres principalmente racializadas, uh-huh. Y cuando hablamos de interseccional, no se habla, no es una posición en un documento institucional, es decir, es tener políticas claras que tomen en cuenta que estamos en un sistema económico que usa el patriarcado como una herramienta que le funciona para seguir explotando a los cuerpos feminizados y a los cuerpos racializados, es decir, me parece que sí estamos hablando desde una posición... cuando dicen que aquí ya no hay nada que buscar en igualdad, primero, eso es, por supuesto, mentira, y San Cugat es el segundo municipio más desigual de Cataluña, ¿no? Y aquí no estamos hablando de cómo esa desigualdad impacta altamente a las mujeres, y como dijo Ariadna, si eres migrada, más, si estás en situación irregular, más, si eres racializada, más, si eres una mujer trans, más, uh-huh. Es decir, y de esto no parece que es algo que no nos toca a nosotras, y sí que nos toca, y sí que es un problema local, ¿no? Mientras pensemos que es que lo que tenemos que hacer es salvar a las mujeres, no sé, que son de Yemen o de no sé dónde, pues claro, es que no se trata de que se salve a las mujeres de no sé dónde, ¿vale? Porque la desigualdad, no, claro, porque Europa no va a venir a salvar a nadie, es que todos trabajemos.
Pero es lo que estáis diciendo.
Perdóname, no me interrumpa. Lo que estamos diciendo es que el trabajo local impacta y debe impactar en un sistema que es global. Y ese sistema se refleja también en las dinámicas económicas, productivas, reproductivas aquí en Cataluña y aquí en San Cugat. Verdaderamente es que habría tantísimo, ¿no? El tema de acceso a salud mental, la mercantilización de los cuerpos, como dijo Pilar, las injusticias de cuando se habla de que es una lucha... Que no ha sido violenta, Pilar. Claro, ¿no ha sido violenta para quién? Porque para las mujeres sí que ha sido violenta, porque a las mujeres sí que las matan, ¿no? Y aquí en España, y aquí en Cataluña, y en todos lados. Entonces, bueno, no sé, yo simplemente lamento que se hagan estos términos, que esta charla haya sido en esos términos, que se insinúe que quienes estamos aquí es porque no tenemos algo más importante que hacer. ¿No?
No.
Porque al decir que no vino porque tiene.
Perdona que te interrumpa, pero es que te estás pasando.
No,
te estás
bueno,
pasando,
aquí eso fue lo que
verdad,
se dijo.
Es que no tiene nada que ver con lo que hemos dicho, lo que estás diciendo.
Entonces, por ese lado.
Empezando por omitir cosas que ha dicho tu compañera de al lado y que has dicho que nadie las había dicho.
¿Me permite terminar?
Sí, sí, termina, pero hombre, lo que te voy a pedir es que no digas cosas que no son.
Entonces, ¿me permite terminar?
Sí, sí.
Vale.
Pero no digas cosas que no son.
Permitirme terminar es guardar silencio.
Venga, Graciela, acabem y
vale, bueno, que ojalá podamos bajar a la realidad cuando hablamos desde la posición en un papel de interseccionalidad, cuando hablamos de injusticia y cuando hablamos de injusticia global, pues hablamos de justicia social. Nada más.
Vale. Ara comencem la ronda de... Tenim 10 minuts, m'agradaria que poguéssim parlar entre tots, que no ens aixafem. Sí que, Graciela, en aquest cas sí que jo ho vull dir. No sé què ha volgut dir l'Àlvaro, no estic defensant o no defensant l'Àlvaro. Em consta, perquè ahir vaig estar amb l'Alfredo parlant varia estona, que va intentar que l'Estrella vingués, sí, sí. Que l'Àlvaro no ha volgut dir que l'Estrella treballa i les altres dones que estem aquí no. Val? Vull dir que ho van intentar, no ha pogut ser i han preferit que hi hagués presència del partit abans que no estigués. Llavors, si us sembla, anem pel torn de paraules. Intentem anar ser lleugerets, aviam si parlem totes. Gemma.
Vinga, intento ser breu, gràcies. Crec que, Graciela, efectivament, no? És importantíssim que, a més del concepte o de la identitat de dones, és veritat que hem d'afegir el concepte d'interseccionalitat, que aquí hi ha una sobrecàrrega i unes, bueno, un munt d'evidències que encara fa més difícil doncs, ser dona, no? O sigui, amb tots els impediments i totes les dificultats que ens trobem a nivell social, i això l'Ariadna sí que ho ha comentat i crec que d'aquí doncs, és on hem de continuar fent evidents aquestes diferències, no? Que no tenen per què ser negatives, i alhora doncs, com abordem aquestes desigualtats que genera aquesta interseccionalitat, que és la dificultat que tenim. Jo crec que bueno, hi ha hagut una frase que han dit hi ha igualtat, jo estic radicalment en contra amb aquesta afirmació. Hi ha conceptes evidents, no? La bretxa salarial, l'accés a càrrecs directius amb empreses i amb càrrecs polítics també ens hi trobem, la dificultat que hi ha, i d'aquí doncs Esquerra Republicana, per exemple, aposta per unes llistes cremalleres justament per donar espai i possibilitat, igualment amb la paritat a nivell de càrrecs. També hi ha inseguretat als espais públics per almenys certs col·lectius, per tant jo crec que aquesta igualtat no és així. I només dir-li a l'Àlvaro, home, no parlis de romanticisme quan estem parlant d'aquests conceptes i d'aquestes discriminacions que patim, no? Suposo que has volgut...
Sí, la manera de comunar...
Sí, però ho has volgut dir així com de forma... suposo amable, però clar, el romanticisme no, jo crec que no és un concepte adequat.
No en el sentit amor, eh?
No, ja ho sé, ja ho sé.
Ja està, veure,
deixo aquí, ja ho sé, ja.
La Carme.
A veure, molt ràpid. Jo primer dir les coses que m'han agradat, que m'han agradat molt l'al·legoria de la bota que ha mencionat l'Ariadna, doncs per explicar moltes coses. També m'ha agradat la frase de la Dolors Renau, doncs, quan tot falla aleshores surt la dona. Jo això ho he viscut i puc assegurar que sí. Després, com temes com de dir que la dreta doncs, no és negacionista, doncs, jo penso que no és veritat. Per exemple, el que tenim més evident ara és el tema del Trump i el tema de bueno, ja sabem doncs, com
és... La possible pèrdua del vot.
tot el tema que comporta l'extrema dreta ara a Europa. Després, volia fer constar com a educació que es va intentar implantar un cicle formatiu de promoció d'igualtat de gènere que al final doncs, s'ha hagut de tirar enrere perquè no hi ha hagut prous alumnes. Això vol dir que no hi ha demanda, això vol dir que les empreses no aposten per aquesta igualtat i a més només s'apuntaven noies, el qual és molt trist, no? I per últim, només fer constar, i ho sento però ho he de dir, que ahir l'Helena Vila o abans d'ahir va fer alguna declaració que era l'única porta en veu que hi havia a l'Ajuntament.
L'ha rectificat i...
Ja està.
I
més.
Vila.
Bé, la Gemma ja ha parlat de política. És que no volia repetir, volia justament dir inputs diferents. Ha posat a fil a l'agulla de com vam iniciar el passat mandat i avenços que vam fer i que estic molt d'acord amb el que ha dit i amb la majoria de coses que ha dit la Carme també, amb aquest grau d'FP que teníem moltes per arribar. Totes, amb totes. La Graciela ha parlat de temes locals molt concrets, em sembla bé, l'Ariadna molt bé, estic molt d'acord. Bé, la ciutat és un reflex de la societat, i cal evitar retrocedir. I jo sí que considero que a nivell de municipal, aquest mandat, hem perdut certa pistonada i es nota en moltes maneres de fer i dirigir la ciutat. Jo això sí que ho vull dir. I també dir que, per exemple, la moció de la paritat va costar Déu i ajuda que sortís el passat ple. En els actes públics. Bé, els drets es poden perdre. Mireu països del voltant. Es poden perdre. Una societat pot anar enrere. Allò de que una societat quan ha aconseguit un dret ja no, això no és cert. Hi ha molts problemes locals, és veritat, i el feminisme no vol dir moltes dones, per res. No és el número. També és el número perquè si afloren, tinc més confiança que surtin dones. Però a cops, i això no m'agrada gens dir-ho, però és així, la primera enemiga de les dones és la pròpia dona. Alguns moments. Gràcies.
Álvaro.
Bé, perquè això que ha dit la Pilar, doncs crec que té raó, no? Que no hi ha un acord unànim en el sector femení de com s'ha de tractar aquest tema. I ella ho diu, que el primer enemic de la dona és la dona. Jo crec que no és... Jo no ho vull dir en aquests termes.
A cops.
Sí, però que me'n refereixo que hi ha dones que tenen opinions diferents, no? I aquí en tenim una, que acaba de parlar. I no és, i no per això ha de ser enemiga de la dona, perquè una dona no és enemiga de si mateixa, no sé què, doncs que tingui algun altre tipus
la
de problema,
dona com a concepte,
que no té res a veure amb ser dona. Però és el concepte que tens tu de com ha de ser el tema, no el que té ella, per exemple, no? Mm-hmm. Per tu el teu és el correcte i l'altre és ser enemic de les dones. Mm-hmm. I jo que amb aquesta, per mi això és una fal·làcia, no?
No he dit mai que el meu sigui correcte.
Sí, però...
Però la meva mare deia, treballa, filla. Treballa. Vale. Que si no treballes,
perfecte.
Aniràs en contra tu.
I a més...
La meva també, eh?
I a més, estic d'acord. I la meva àvia volia ser metge i el seu pare no li va deixar perquè en aquella època hi havia aquests lastres, no? Però deia l'Ariana que si ens molesta, o parlant de mi, no? Exactament. Si ens molesta el feminisme és perquè es veuen amenaçats els nostres privilegis com a homes. No,
jo parlo en general en aquest cas, sí. També el de dones.
Sí, sí, bueno, doncs uns privilegis has parlat, no?
Sí, vale. Estructurals.
I jo el que vull fer entendre, sisplau, és que per no estar d'acord amb com enteneu vosaltres aquest tema del feminisme, des del CUP, vale? No és que nosaltres veiem amenaçats uns privilegis. No, és que no és així. I fer aquesta correlació és el que criminalitza a un sector de la societat que és la dreta. I és així, i no és així, i no és aquest el tema. El tema és, si les persones estem compromeses, les persones, eh? A part, a mi al final, m'és igual si tu ets de la CUP i jo del PP, tu dels Comuns, tu del PSC, m'és igual. Respectem o no respectem els drets de les dones, no? I tindria de ser això. I per mi, tota politització d'aquest tema és perniciós pel debat i per la millora. Vale? Per això és pel debat i per la millora. I crec que hem de fer que no sigui polititzat.
Vinga, queden 3 minuts.
És que, perdó, tot és política, o sigui, en el moment en què, sí, en què les dades diuen que pel fet de ser dona acabaré possiblement morint pel simple fet de ser dona, tot acaba sent polític.
Bueno, això és la teva opinió, jo no crec que sigui així.
Jo el que vinc a dir és, per què? O sigui, a mi m'encanta, genial, estupendo, endavant amb les vostres llibertats. El feminisme no ve a dir-vos com heu de viure, al contrari, el que vull és que qualsevol persona, dissident o no, estigui dintre la vostra estructura, que la vostra és així de quadradeta, pugui ser inclòs. I a mi el que em pertorba és perquè, per exemple, el PP, quan abans firmava declaracions institucionals del 8 de març, ara ja no ho fa. Perquè ara hem anat amb una onada retrògrada cada cop que ens porta justament a menys llibertat. No cal que m'ho expliquis, vale, perquè jo el que vinc a dir és...
Estic aquí per respondre,
sí,
tu.
Sí, però és veritat, però estem en una onada. I avui,
si estava parlant jo i l'Ariana no li tocava...
Bueno, però és que no s'has interrumpido a todos.
No, perdona, ara m'han interrumpido a mi perquè estava parlant jo, perdona, i no t'has quejado.
No t'interrumpo.
Queda un minut.
Queda un minut. I el que vinc a dir és, el feminisme no es pot separar de la realitat. I hi ha una realitat que impera, que és estructural. I negar aquesta realitat és dir mentides. I no podem lluitar contra el masclisme sense tenir clar ignorar el racisme, la pobresa o la transfòbia, per exemple. O sigui, no podem parlar de feminisme sense parlar de classe social, de racisme, de migració, d'orientació sexual, d'identitat de gènere o moltes altres. I això no és política, és
Acabem
realitat.
Acabem amb la Graciela, sisplau.
Bueno, en realidad, yo creo que se ha dicho en estos últimos minutos lo que tendría que haber sido la mesa, ¿no? Hay muchos tipos de feminismo, pero no hay ningún feminismo que asuma que los derechos de las mujeres ya está suficiente. Entonces, no es que tengamos que estar todas de acuerdo y todas las mujeres de acuerdo y todo. Es simplemente estar de acuerdo en que los derechos se pueden perder, se están perdiendo y que todavía hay mucho avance a nivel local, a nivel nacional y a nivel global, como quieran, que en todos lados faltan derechos y que todavía hay que hacer un trabajo muy importante desde las políticas públicas, pero desde la calle, para luchar por esos derechos y que se mantengan. Ya está.
Doncs no tenim temps per més. Gràcies a totes per haver assistit en aquesta tertúlia. La informació continua amb el butlletí horari i la segona hora del magazín Faves Comptades amb la Carme Reverte.